Un llibre molt necessari, el poden vostès trobar tant en castellà com en català, Història dels Papes, edita Fragmenta Editorial. Ell es diu Diego Solà, el doctor Solà és doctor en Història Moderna, amb premi extraordinari per la Universitat de Barcelona, on actualment és professor, lector i director del màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental. És un gran professor, els hi dono bé paraula, perquè hi ha una persona molt propera a mi que n'és alumna, i bé, escoltar-lo és un luxe, així doncs que penso que, bé, d'acord, hem d'entendre com és el papa Francesc, hem d'entendre que era jesuïta, que va adquirir el seu nom per Sant Francesc d'Assís, però més enllà d'aquest papa tan senzill, qui van ser els seus antecessors i com seran els seus predecessors? Doctor Solà, bona nit, o doctor Solà, perdó, bona nit.
Bona nit, Sílvia.
Com està? Encantada de conèixer-lo.
Molt content d'estar amb vosaltres.
Jo de sentir-lo, Diego, gràcies. Escolti'm, abans de parlar del seu llibre, que és magnífic i que, a més, és una història, si em permet, no només dels papes, sinó de la història de la nostra civilització, si hagués de definir el papa Bergoglio, com el podria definir, Diego?
Jo el definiria, i precisament molt en la línia del que ara us ha explicat també l'anterior convidat, com un obridor de portes, precisament. El papa Francesc que ha endegat un segon gran període de reforma i de modernització de l'Església Catòlica, després del que va suposar el pontificat de Joan XXIII, no?, amb l'arrencada del Concili Vaticà II, i això és un efecte que encara necessitem molt temps, això els historiadors del futur ho diran, per veure l'impacte d'aquest pontificat de 12 anys.
Vostè l'any 2017 va publicar Europa es desangra, les guerres de religió, i jo no sé si hem estat durant molt de temps o continuarem durant molt de temps amb aquesta guerra de religió, perquè miri, al llarg d'aquestes nits, des de que dilluns vam saber la mort del pontífex, hem parlat molt del papa, hem estudiat molt, salvant les distàncies, òbviament, doctor, però hem estat informant-nos molt, i me n'he donat que hi ha una espècie de guerra de guerrilles, i l'explico perquè una de les coses que va dir el Sant Pare, que vostè també explica en el seu llibre, perquè no és la primera vegada que passa, és que, tenint en compte que el Sant Pare era una persona ja molt malalta, que havia fet un esforç sobrehumà per poder tornar altra vegada al seu apartament i poder estar a Ciutat del Vaticà, ell era molt conscient de que mentre es moria i encara era viu, per dir-ho ras i curt, tenia tot una cort de persones, de cardenals, que ja estaven fent la travessa, no? I ell va dir alguna cosa així com, home, encara sóc viu, aquesta travessa no és honorable que es faci perquè jo encara sóc viu, no? Hi ha molts ultraconservadors que van intentar, bé, llançar per terra el papa Francesc, que jo no sé si estan aguardant el seu moment en aquest conclave que començarà a partir del 5 de maig. Doctor Solà, què li sembla?
Sí, estic d'acord que efectivament una de les dificultats d'aquest pontificat ha sigut el nivell d'oposició, segurament és el nivell d'oposició a un papa més gran que hem trobat en els papes del segle XX i XXI. I de fet el seu pontificat, amb totes les portes que ha obert, que ara comentàvem, també ha sigut un pontificat que amb tots els avenços ha volgut tenir la cura d'evitar... Jo crec que aquest ha sigut un objectiu molt de Francesc i que no s'ha comentat, crec, prou, la seva voluntat d'evitar el trencament a dins de l'Església, d'evitar el cisma, el trencament d'aquesta unitat, d'aquesta comunió. I és curiós que, malgrat aquest esforç, segurament els seus adversaris i enemics, ara ho comentava, no li reconeixeran, no?, perquè consideraran que en algunes qüestions... per exemple, la comunió dels divorciats, doncs aquests opositors consideren que ha anat molt lluny, no? Però precisament les seves passes anaven al sentit de donar un pas endavant, que l'Església faci aquests passos endavant, però no trencar aquesta diversitat i aquesta pluralitat molt difícil de governar i molt difícil de gestionar. I jo reconec, la veritat, aquesta és una opinió més personal, que no acadèmica, que em sap molt greu que els opositors de Francesc no sàpiguen entendre els difícils equilibris que ell ha hagut de fer, tenint en compte que també altres sectors, evidentment, li demanaven que arribés molt més lluny, no? Per exemple, tota la qüestió del paper de la dona en el sacerdoci, no? En aquest cas. Per tant, estic d'acord que efectivament aquesta ha sigut una dificultat, tota aquesta oposició, a més tan sonora i tan visible també.
I tan dura i tan injusta, no? El 26 d'agost del 2018, mentre el Sant Pare visitava Irlanda, amb el seguici habitual de periodistes i equip del Vaticà, l'arcabisbe Carlo Maria Viganò, exnunci a Washington entre 2011 i 2016, i pes pesat a la cúria, acusava el papa en una carta d'11 planes d'haver encobert els abusos del cardenal Theodore McCarrick i exigia la seva renúncia. És paradoxal que això passés tenint en compte que ell ha estat un dels primers, dic pel que he llegit del seu llibre, doctor, ha estat un dels primers en parlar res i curt de la homosexualitat, malgrat avui hi ha hagut moltes veus que ha dit que el papa només es va quedar a la superfície i no va entrar en el profund significat de que un sant pare digués això, i també va ser el primer en entrevistar-se amb persones que havien estat víctimes de pedrastes i pedòfils, i de aquells que havien actuat com a pedòfils i com a pedastres, que com vostè sap no és ben bé el mateix, expulsar-los del Vaticà, no? Així doncs que era tot com molt paradoxal, si em permet.
Sí, sí, sí. Molt paradoxal i alhora molt propi també de les tècniques d'embrutar l'ambient i la conversa pública que estem observant en les democràcies liberals. És a dir, aquesta part de l'oposició no deixa d'utilitzar les tècniques pròpies del nacionalpopulisme, no? que s'està veient malauradament per tot el món. Per tant, embrutar i aconseguir d'aquesta manera l'objectiu d'arribar efectivament una figura més amb l'autoritat moral, no? Que ha tingut el papa francès. Per tant, efectivament, com apuntava, aquesta qüestió planarà, no? sobre el conclave, perquè tot i que creiem, això en aquest cas els que més entenen, els periodistes que estan a Roma i que tenen bons contactes amb la cúria, el que ens diuen efectivament és que aquests cardenals possiblement són una minoria, però tenen capacitat de fer molta fressa, no? Molt soroll, també a través d'aquestes tècniques, no?
Però fixi's, si llegim el seu llibre Som amb el doctor Diego Sola, que acaba de publicar Història dels Papes en fragment d'editorial tant en català com a castellà, un llibre que, escolti, vostè li està passant una mica com Javier Cercas, que avui ha estat el llibre més venut, perquè parlava, evidentment, d'aquest viatge que va fer a Mongòlia, i a vostè espero que li passi el mateix per la qualitat del seu text. Però si fem una comparativa, i si m'equivoco em corregeix, doctor, vostè diu dues coses al prefaci que m'han cridat molt l'atenció. Primer, i perdoni la meva ignorància, que la història de 2.000 anys, l'història dels papes a l'ús, no arrenca al segle primer de la nostra era, sinó enmig d'una crisi que amenaçava d'enderrocar tot un edifici, el de l'Església de Roma. Això d'una banda. I de l'altra, quan estem parlant d'aquests cardenals, d'aquests bisbes, d'aquests arcabisbes, que estan lluitant d'una manera, perdoni-me, una mica bruta, disculpi'm, per ser la figura fisiològica de Sant Pere a la Terra, vostè ens recorda que ja hi havia en aquest tipus de picabaralles amb algú que diu no podia sinó ser el fill d'un banquer descendent d'una família toscana que havia sigut humil d'origen, però que a base d'esforços havia arribat a construir el banc més ric d'Europa. Giovanni di Medici, que havia crescut sentint les històries d'un passat remot de la família que ell difícilment podia imaginar, educat a les sumptuoses viles i palaus mediceus de Florència i la seva rodalia. És a dir que, escolti'm, això que explica és més antic que el vell món, no? És a dir que el que està passant ara ja va passar amb els Medici.
Efectivament. De fet, el papat és una institució que s'ha reforçat en les seves crisis. Ara apuntava efectivament a unes paraules que explica al principi del llibre, quan arrenca tota la crisi protestant, és a dir, quan el papa Medici, el primer papa Medici, que va ser Lleó X, pren la decisió de donar un impuls fonamental a la construcció de la nova basílica de Sant Pere del Vaticà i decideix vendre indulgències, un aspecte, evidentment, terrible, no?, des d'un punt de vista religiós i moral. De fet, la pròpia Església repararà aquest error en el futur, després de Lleó X, però les paradoxes també de l'Església. Avui vèiem com portaven el fèretre del papa francès que a dins de la basílica de Sant Pere, a sota del baldaquí de Bernini, és un escenari impressionant, no?, festuós, un escenari que segurament connecta poc amb el que és francès, efectivament, i la seva senzillesa, però és l'escenari històric, no?, que tots coneixem. Bé, aquest escenari neix, es construeix per obra d'aquest papa simoníac, que és Lleó III, que actua com un banquer en aquest sentit, i per tant són les llums i les ombres, i l'Església Catòlica, per a bé i per a mal, doncs construeix una història de moltes llums, però també de moltes ombres. De fet, el propi Lleó III, que no va ser un papa que actués bé, en els estàndards nostres actuals contemporanis, ell ja va viure moltes d'aquestes campanyes de difamació, perquè en aquells moments, principis del segle XVI, amb la difusió de la impremta, tenim documentades moltes caricatures terribles, que representen el papa amb un aspecte diabòlic, bestial, demoníac. Per tant, ja hi havia maneres de carregar-se la reputació dels Sant Pares ara fa 500 anys.
Vostè passa per tot un reguitzell de moments de la història de la civilització, aquest papat en el món contemporani, el Renaixement, el temps de la Il·lustració, bé, i fins i tot tot el que té a veure amb la crisi medieval, no? Que allà, òbviament, també n'hi havia, però permeti'm, em quedo amb el final, sense evidentment fer cap spoiler, malgrat el seu llibre és un llibre històric, que és fantàstic. Vostè recorda el conclave del 2005 que va trobar en el cardenal Joseph Ratzinger, nascut el 1927, diu, el successor natural de Joan Pau II davant el consens del Col·legi de Lectors en la necessitat de no emprendre camins doctrinals i eclesiàstics diferents als de Joan Pau II. Suposo que ja ho sap, però avui s'ha fet públic alguna cosa que a mi m'ha semblat molt, molt interessant, no? I és que la pel·lícula Conclave, aquesta pel·lícula que vostè segur que ha vist, doncs avui s'ha sabut que la seva visualització ha pujat un 263%, que és una autèntica barbaritat. No només aquesta pel·lícula, sinó també la pel·lícula Els dos papes, no? Que és aquell moment en el que Bergoglio i Ratzinger es troben. Podria haver un papa ara, després de Bergoglio, que s'assemblés a Ratzinger? Perquè vostè explica molt bé la personalitat de Ratzinger. Sempre se'l va tractar com si fos un papa dur, un papa i misericorda, un papa molt refinat, molt culte, però que tocava poc de peus a terra. Clar, Ratzinger no tenia res a veure amb Bergoglio, doctor.
Sí. I, de fet, és curiós perquè, tal com m'explica en el llibre, tothom va donar per fet que era l'hereu natural de Joan Pau II, a més, com que era el degà del Col·legi Cardenalici en el moment de la mort de Joan Pau II, ell va ser l'encarregat, de fet, de conduir el conclave, no? El que passa que després vam descobrir, molta gent ja el coneixia perquè l'havia llegit com a teòleg i com a autor, que el papa Ratzinger, Benet XVI, tenia una profunditat intel·lectual que això requeria una anàlisi molt més en profunditat del seu magisteri. No era una qüestió senzilla ni d'impacte com podria ser el conservadorisme de Joan Pau II. Això a mi em fa pensar que el proper conclave, jo no tinc gaires elements per intuir el que pugui passar, però sí que hem de tenir en compte que moltes vegades aquesta disjuntiva, que potser és fàcil fer-la i potser és fàcil també per explicar-la al públic, no?, com si fossin dos grans bàndols, no?, progressistes i conservadors, és molt més diferent, és molt més divers. És a dir, no hi ha un progressisme com a tal en el si del Col·legi Cardenalici. Hi ha una actitud liberal, d'obertura, un cert aperturisme, és el corrent en el que pròpiament podríem inscriure Bergoglio, quan va participar tant en el conclave del 2005, que finalment va guanyar Ratzinger, com en el 2013, que va guanyar ell. I, per tant, hem d'entendre que si, no sabem què passarà, però si aparegués, si fos escollit un papa que d'entrada, quan surti el perfil, no?, a la premsa, de quines han sigut les seves declaracions i es pugui interpretar, per exemple, un cert conservadorisme, agafem-ho en prevenció, perquè jo vull pensar que el papa Francesc, amb tantes creacions de cardenals, bona part dels cardenals que votaran han estat creats, nomenats directament per ell, ja sap que el que sortirà, amb un tarannà potser menys liberal o potser més, sí que serà una persona que no farà una gran marxa enrere, perquè el que acostumen a fer els papes immediats successors als anteriors és complementar el tarannà i l'orientació dels papats anteriors. És a dir, Joan Pau II, pontificat llarg, papat de tarannà conservador, molt preocupat per la qüestió de l'evangelització dels pobles, Benet XVI, de tarannà conservador, però amb la necessitat d'una reforma de l'Església. És el papa que comença a netejar la pols, per dir-ho així. Francesc obre les portes, obre les finestres i amb un tarannà molt més aperturista. No sabem quin serà l'immediat successor, però a mi em costa molt de creure, vista la tendència històrica del papat, que pugui ser una elecció de caràcter reaccionari. No pot ser profecia, però crec que seria una mica la història al revés, en aquest sentit.
Estic segura que vostè no faria mai una profecia, perquè el seu llibre és de tot menys una profecia, però si li sembla bé, doctor Sola, quan sapiguem ja el nom del nou papa, quan la conclava, o el conclava, perdó, hagi estat ja passat i tinguem el nom del nou sant pare, si no li molesta i li sembla bé, el tornarem a trucar, tornarem a contactar amb vostè perquè ens doni aleshores la seva opinió, perquè estic segura que en aquell moment també podrem trobar algun tipus de paral·lelisme en el contingut del seu llibre que edita Fragment Editorial. Perquè, com recordava avui Sergi Rodríguez López Rosa, El País i a La Vanguardia, al Vaticà el silenci és tan important com la paraula, i el silenci es trencarà quan el conclave també acabi i sapiguem el nom del nou papa. Doctor Sola, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies, Sílvia.
Estem en contacte. A vostè, gràcies i bones classes. Bones classes,
gràcies.
Doctor. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Bona nit. Adéu-siau. Vinga, passen 2 minuts de les 11 de la nit. Quin gust escoltar el doctor, que viu a